Després de 3 anys de negociacions, el govern ha aconseguit els recolzaments necessaris per retirar endavant la nova llei de vivenda. La seva versió definitiva, no obstant això, ha terminat incloent aquells aspectes més polèmics que derivaran inevitablement en una major inestabilitat del mercat. Avui en parlem de tot plegat amb el director d'estudis del portal immobiliari Pisos.com, que és el Ferran Font. Ferran, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina conclusió treus de tot això després de tants anys de negociacions de com ha quedat aquesta nova llei?
De fet, treure una única conclusió sempre és complicat perquè estem parlant d'una llei que té un abast molt important i que de fet ha tingut molts punts polèmics. Jo, si n'hagués de treure una, doncs, probablement el que diria és que és una llei que surt amb molt poc consens no només a nivell polític, sinó també amb la relació amb el mercat i amb la relació amb els propietaris dels immobles, sobretot quan parlem de lloguer. I que, per tant, aquesta falta de consens es resumiria o desembocaria amb una difícil aplicació d'aquesta llei. I dic difícil aplicació perquè la potestat de decidir si una zona està tensionada o no està tensionada, de fet, diguéssim que la transferència de totes aquestes de la possibilitat de definir aquestes àrees sancionades, com que estan mans de les autonomies, faria que algunes autonomies si ho apliquessin, algunes no, i per tant hi hagués unes diferències importants. En resum, diria que la seva aplicació serà heterogènia a nivell nacional i això farà que, òbviament, hi hagi disparitat territorial.
És a dir, vull entendre que estem parlant d'una política de vivenda partidista i curtoplacista, no? Estem a voltes d'eleccions.
Sí, de fet, com deia abans, el fet que les competències siguin transferides a les autonomies fa que diferents partits polítics puguin fer política amb aquesta llei d'habitatge. I, per tant, per A o per B, serà una política curtplacista des del punt de vista que hi haurà alguns partits que ho aplicaran, o sigui, alguns governs autonòmics que ho aplicaran i alguns governs autonòmics que no ho aplicaran, i que, per tant, falta, o trobem a faltar, és a dir, com una mirada més a mig llarg plaç, que és el que es reclama des del sector, una llei que sigui capaç de donar resposta a les necessitats existents, o sigui, no només a la manca de, per exemple, d'oferta del punt de vista de lloguer, sinó també ha de donar resposta a tots aquells que es troben en una situació econòmicament més vulnerable, però una resposta que ha de ser a mig llarg plaç, una resposta que ha de comptar amb el consens de la màxima part de l'arc polític possible i, òbviament, també respecte al mercat.
Amb la llei a la mà, Ferran, quan podran pujar els lloguers cada any? L'IPC deixarà de ser l'índex de referència per a pujar els lloguers anualment?
Sí, de fet, els lloguers, o sigui, aquells lloguers que ja estan en marxa, o sigui, aquells lloguers que ja tenen el contracte actiu, que a dia d'avui estan limitats amb un 2%, passaran a estar limitats a una actualització de rendes d'un 3% durant 2 anys i a partir del 2025 hi haurà un índex que serà inferior a l'IPC, que serà aquell que es tindrà en compte o aquella referència que es tindrà de cara a l'actualització de rendes del lloguer que ja està actiu. Pel que són els lloguers nous, hi haurà una limitació, un topall de preus. Aquest topall de preus ens farà tindre en compte l'última renda que ha tingut aquell immoble. En definitiva, estem parlant de limitacions de preus, ja no només els contractes actius, sinó també els nous contractes de lloguer que busquen controlar, que busquen que hi hagi destensió en els preus de lloguer, que efectivament estem en un moment on el mercat de lloguer viu una situació d'una accessibilitat molt complexa per part de les generacions més joves, per part d'aquells que disposen de menys recursos, però per altra banda també s'ha de dir que els exemples que tenim d'aquesta aplicació de contenció de rendes de lloguer han estat poc efectives. I estem parlant de mercats on ja s'ha testejat durant els últims anys, com poden ser París, com poden ser Berlín. Òbviament, aquests mercats on l'objectiu que es perseguia al final està lluny de la realitat.
Ferran, hi ha el mateix límit per a grans i petits propietaris?
No, hi ha, de fet, diferent regulació per grans propietaris, per petits tenidors, o sigui, per grans tenidors o petits propietaris. De fet, és un dels canvis que hi ha hagut també en el que s'havia proposat fins ara i el que sembla que tindrà la forma definitiva que tindrà la llei, que passa de 10 propietaris a 10 immobles a 5 immobles. El fet que sigui gran tenidor, doncs aquest gran tenidor directament tindrà com a referència un índex que encara no queda clar si es calcula des de l'administració central o si es calcula des de l'administració autonòmica. En qualsevol cas, la creació d'aquests índexs és costós en el temps i en la seva efectivitat. I, per tant, a mi, personalment, em genera molts dubtes de quina manera es crearà aquest índex, qui crearà aquest índex i qui el mantindrà, que, de fet, en el moment en què es va aplicar una limitació de preus de lloguer aquí a Catalunya, doncs va ser un dels grans problemes que va haver-hi.
A l'inici de la conversa parlaves de zones tensionades. Què és una zona tensionada?
Una zona tensionada és aquella on el preu de lloguer de l'habitatge en general doncs ha pujat de manera desmesurada durant els últims temps. Aquí estem parlant, doncs, aquell que hagi pujat més d'un 3% per sobre de l'IPC durant els últims 5 anys o aquell que representi més d'un 30% dels ingressos mitjos. Per tant, estaríem parlant d'aquelles zones que, en definitiva, aquelles zones on pagar el lloguer significa un esforç massa gran pel que seria recomanable despeses de l'habitatge a part. Llavors, aquestes són les condicions que s'han de complir perquè un govern autonòmic decideixi definir que efectivament estem parlant d'una zona tensionada. Quan es declara una zona tensionada és quan es poden aplicar tots aquestes eines que estan parlant abans, de limitació de preus de lloguer, etc.
La pregunta de qui haurà de pagar les despeses de gestió, hi ha molta gent que no sap que a partir d'ara serà el propietari del pis el que haurà de pagar els honoraris a la immobiliària, correcte?
Sí, és així. De fet, són unes despeses que per altra banda, s'ha de dir que té sentit
òbviament
que sigui el propietari del pis el que amortitza els serveis que contracta, perquè en definitiva és ell el que contracta aquests serveis. Els dubtes que genera el tractar-se d'un canvi d'evidència econòmica, o sigui que té un impacte sobre l'economia del propietari en aquest cas, és veure si els propietaris al final impactaran aquest augment de les despeses en el lloguer.
El llogater ha d'assumir d'altres despeses, com per exemple comunitat, taxa d'escombraries o qualsevol altra, no atribuïble a l'inquilí?
No, si no són atribuïbles al llogater, si això és, òbviament, doncs, estaríem parlant de grans reformes, etcètera, són atribuïbles al propietari. Òbviament, tot allò, això que ja està regulat per la llei d'arrendaments urbans a dia d'avui, tot allò que faci, que sigui, per exemple, doncs unes reformes que s'han de fer per algun dany que s'ha produït per un ús normal, però al final per un ús, doncs això hauria de ser per a càrrec del llogater, per exemple, doncs alguns electrodomèstics que potser s'hagin fet molt bé per part de l'ús. De fet, està definit la llei d'arrendaments urbans, però en definitiva estaríem dient que les grans despeses, les despeses més estructurals del que significa un habitatge, són assumides pel propietari.
Amb aquesta llei, quins canvis afecten els desnonaments? Imagino, o crec que he llegit, que queden prohibits els desnonaments sense data i hora predeterminada, una demanda històrica, per cert, dels moviments implicats.
Sí, de fet, tot el que siguin desnonaments, òbviament es busca una protecció per de cara a totes les famílies que es troben en una situació més vulnerable i, òbviament, aquest és un dels objectius principals que han de tenir les administracions públiques, o sigui, poder donar resposta a aquelles famílies, a aquelles persones que es troben en una situació vulnerable. El que sí que és veritat és que no ha de ser a costa dels propietaris, en aquest cas. Si estaríem parlant que no pel que estàs comentant tu ara, sinó per l'obligatorietat, per exemple, en grans tenidors d'haver d'una un lloguer que sigui l'equivalent a un lloguer social, òbviament, doncs, diguéssim que tot el soroll que genera i tota l'obligació que genera de cara al propietari genera incertesa, inseguretat, i, per tant, al final, és un tipus de legislació que té tendència a desprotegir el propietari i, per tant, el que fa doncs, és desincentiva a molts propietaris doncs, a posar un immoble en el mercat de lloguer o a mantenir un immoble en el mercat de lloguer. De fet, nosaltres a Pisos Font hem vist com, en els últims 2 anys, pràcticament a nivell nacional, depèn del mercat que ens referim, però s'ha pogut reduir l'oferta de lloguer un 30, 40 o fins i tot un 50% quan estem parlant de mercats com el de Barcelona, com el de Madrid, grans mercats que entenem nosaltres que té una part important que explica aquesta davallada d'oferta disponible és precisament doncs, una legislació doncs, que pugui provocar doncs, aquesta diguéssim, preocupació o aquesta incertesa en tots aquests que són propietaris d'un immoble.
Abans d'acabar la conversa, creus que manquen mesures més valentes encara?
És difícil de dir mesures més valentes. El que sí que és cert és que totes aquelles mesures que vagin encarades o enfocades a augmentar el parc d'habitatge, són mesures que són benvingudes. Aquelles mesures que vagin que vagin enfocades a través de la col·laboració público-privada, doncs millorar aquest parc d'habitatge, doncs són benvingudes. Difícil de dir quines són més valentes o quines són menys valentes. El que sí que és veritat és que el que sí que seria necessari és buscar mesures que fossin el més efectives possibles.
Bueno, com va dir el president Sánchez, vivenda digna per llei, ja ho diu la Constitució, no? Tothom té dret a una vivenda digna. Aviam si amb aquests canvis podem tenir-la. T'agraeixo molt, com sempre, a Ferran Font, director d'estudis del portal immobiliari Pisos.com, que hagi estat amb nosaltres per parlar d'aquesta llei. Segurament hi ha molts dubtes i, mica en mica, els anirem explicant al llarg dels propers dies i mesos. Ferran, moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer, com sempre.